La Caravana, un programa sobre rodes.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem obrint-li les portes a un dels grans directors del teatre del nostre país, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de Josep Maria Mestres, llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. El nostre convidat d'avui també és membre fundador de la companyia Crampac i director fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. Destaca per haver dirigit una llarga llista d'espectacles com L'Oreneta de Guillem Clua, Amor i Shakespeare, de William Shakespeare, Cancún, de Jordi Galceran, i La filla del mar, d'Àngel Guimerà, entre una llarga llista que sembla no tenir fi. I ara, en aquests títols, se'ls hi suma un de nou, El pare, una obra de Florian Zeller, protagonitzada per Josep Maria Pou, que gira al voltant de la vida de l'Andreu, un home de 76 anys que està perdent la memòria, però que resisteix a acceptar-ho, i que avui ens ve a presentar el que n'és el seu director en directe a La Caravana de Ràdio Estel.
Josep Maria Mestres, molt bona tarda.
Bona tarda.
Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Con la mirada en la...
Pedro R., que feia aquesta referència al món dels malalts d'Alzheimer amb aquesta cançó. Parlem avui de l'Alzheimer, però sobretot parlem d'una obra que parla d'un tema tan crucial com aquest per la societat, com El pare, que està al Teatre Romea des del 17 de desembre i que podrem gaudir a la ciutat de Barcelona fins al 26 de febrer, de la mà de Josep Maria Mestres, que ha dirigit aquesta magnífica obra. Abans ho dèiem, un dels millors directors de teatre del nostre país. Ens ho recordava la Núria, L'Oreneta, Amor i Shakespeare, Cancún, El pare... Les he vist totes, Josep Maria.
Sí? Hosti, que bé, que bé. Em fareu un rojolar, això de gran... Fem el que podem. Fem el que podem i treballem de la millor manera que sabem.
Deixa'm preguntar-te, Josep Maria, com els jugadors del Barça, tu de petitet ja et volies dedicar a això, no?
Sí. Sí, el,
clar,
que passa, sí, el que passa que no em pensava que era una cosa que venia com per herència, com per sang, no? Eren les famílies, les sagues i tal, i no pensava, jo vinc d'un pare, ja perquè que parlem de pares, jo vinc d'un pare pastisser, de la menestralia de poble, no? I ho veia molt lluny, el que passa que jo estava tocat per això, jo llegia el diari i anava directe a les pàgines d'espectacles, de cultura, i ho tenia claríssim que acabaria fent això. El passa que necessitava una certa valentia per fer-ho i finalment la vaig tenir, no?
Què té el món de la interpretació, en el teu cas de la direcció, que enganxa tant?
No ho sé. Jo estic, és de les poques feines, em sembla, que ens agrada fer a la gent, la vostra també. Les feines que ens donen felicitat, que ens fan... i també problemes, compte, no tot són flors i violes. Però les feines que ens agraden ens obliguen a fer-les també d'una manera compromesa. O sigui, ja que tenim la felicitat de fer coses que ens omplen, tenim el deure de fer-les molt bé, llavors, no? També. I clar, per nosaltres és un joc. Els francesos ho diuen, jouer, els anglesos diuen play, és jugar, però és jugar d'una manera que ens hi va la vida de vegades, no? I això, doncs, esclar, enganxa.
Esclar, quan un va veure una obra de teatre, normalment se'n recorda dels actors, de les actrius que hi han participat, però realment sense la figura d'un director aquella obra no hagués estat possible. Et sembla que a vegades s'invisibilitza el que fa el director de teatre?
Segur, sí. El que passa, sobretot quan no ets un director estrella com jo sóc un director més d'ofici, que ha despistat potser una mica més. Jo quan em diuen ets un creador, dic, de vegades, no ho sé, sóc un artista, sí, perquè intento que la poesia surti. La poesia no es pot forçar, i la creació no la pots forçar, surt. Però això surt només gràcies a tot un background que portes al darrere de vivències, etcètera, etcètera. Aleshores, dius, bé, jo no he tingut l'ambició de voler ser un director estrella amb una marca als espectacles. Per mi cada espectacle és nou, i evidentment que hi ha tot el substracte del que portes al darrere dels altres muntatges que has fet, de la vida, etc, etc. però no pretenc posar-me mai en primer terme, sempre pretenc posar-hi l'obra primer i després els altres. Jo sempre dic que dirigir és posar, és gestionar el talent d'altra gent, de la gent de l'equip artístic, que per això intenta sempre rodejar-te de gent, d'il·luminadors, d'escenògrafs, de gent de vestuari, dels que et fan l'espai de so, que siguin molt bons i molt còmplices, sobretot, i d'actors molt talentosos, que siguin els adequats pels espectacles que fas, però que siguin molt potents i que en sàpiguen molt. Llavors, només has de dir una mica més per aquí, una mica més per allà, i allò surt. Sí, és un acte de confiança i de complicitat. No?
Josep Maria Pou, Rosa Renom, els tries tu?
Sí, clar, sí, sí.
Julián Julien, Victòria sí, Pagès, sí, no me'n deixi sí, cap, sí. N'hi ha dos més encara.
Mireia Illamola i Pep Pla, no? Sí. El que passa que el Josep Maria Pou hi és des de l'inici, d'alguna manera. El Josep Maria Pou és qui em fa l'encàrrec a mi de dir què fem. Busquem una obra, i hem fet Justícia just abans de la pandèmia. La pandèmia, la batalla Justícia de Guillem Clua al Nacional, no vam poder acabar els dos mesos de representació, al mes i mig, no recordo quan era, tot i que teníem el teatre ple, però ens va caure el dia que ens van tancar a casa, estàvem fent funció el dia abans, no? Vam quedar amb molt bon gust de boca i vam dir que repetiríem, jo en tenia moltes ganes i ell també, i aquí ens vam posar, busquem una cosa que, i evidentment s'havia de buscar una cosa en què ell hi estigués, que hi tingués un paper preponderant i potent, i els altres actors, doncs evidentment els escollo jo amb la quiescència del Josep Maria, evidentment.
Clar, ara em parlaves del background, del teu bagatge, no? Com ha canviat la forma de dirigir amb el temps de Josep Maria Mestres?
A partir d'un moment de... I ara que vam fer els 10 anys de la mort de l'Anna Lizaran,
hi ha una grandíssima Anita.
Grandíssima Anita. Hi va haver un moment, vaig fer un espectacle amb ella i amb la Emma Vilarassau i amb la Marta Marco, que es deia El matrimoni de Boston, al Teatre Lliure, i on jo ja ho tenia més o menys clar, però allò ho vaig descobrir del tot, que s'havia de treballar, que hi havia una manera de treballar des del plaer, des de lo lúdic. Perquè vulgues que no, sempre hi ha aquella cosa, l'ansietat, i de voler-ho fer tan bé, de vegades que tensiones, etcètera. I allà vaig descobrir, amb l'Anna, sobretot, perquè l'Anna era una mestra d'això, i una vitalitat que s'encomanava a tothom, i que feia que allò fos una festa, no? I allà vaig descobrir, es pot treballar des de la festa. Jo sempre intento, de vegades, quan pateixo una mica, sempre intento anar allà, aquell moment d'epifania, de dir, compte, no patim, que és teatre, no és més ni menys que teatre, ni menys, evidentment, però ni més. Aleshores, no s'ha de patir, s'ha de treballar sempre des d'un lloc lúdic. I intento aplicar-ho sempre que puc, amb tota la confiança i, sobretot, buscar la complicitat i crear un espai, allò que diuen ara dels espais segurs, un espai segur, evidentment, però un espai de confiança que tant els actors com l'equip, tot l'equip, pugui donar el millor de si. I això penso que és el que em fa feliç ara, i és el que fa que els espectacles... Jo estigui molt content, cada dia és allò l'últim fill sempre és el que t'estimes més, potser no, i aquest cada vegada disfrutes més treballant.
I l'últim fill, que és el pare, que està al Teatre Romea fins al proper 26 de febrer, aneu-hi, sisplau, i gaudiu d'aquesta espectacular obra dirigida per Josep Maria Mestres, protagonitzada, com dèiem, pel gran Josep Maria Pou, també. M'han descobert l'equip de redacció d'aquest programa, jo no ho sabia, Josep Maria, i m'ha sorprès molt que també havies fet d'actor.
Poquet, sí. M'agradaria tornar-hi, de vegades.
Sí? Però...
Sí, perquè penso que està a l'altra banda del... És important i dones molt més valor a llavors el que fan. Jo, de fet, la formació la tinc d'actor, de fet, perquè en el moment que jo vaig estudiar a l'Institut de Direcció només el feien un curs, era molt poca cosa i tal, jo tenia clar que potser el que m'agradava més era dirigir, però jo també penso, mal m'està el dir-ho, que podria fer d'actor i tinc coses per oferir.
T'agradaria dirigir-te, Josep Maria?
Això ja no ho sé. Em sembla que no, perquè és molt difícil fer les dues coses. Però sí, trepitjar escena és una cosa que jo encara no l'he desestimada del tot.
Ara sí, va, parlem del pare d'aquesta obra de teatre que fa poc més d'un mes que està en cartell al Teatre Romea. Com està anant? Quines sensacions esteu tenint?
Està ple cada dia i la gent... rep la funció la platea dreta i molt commoguda, realment, no? És una obra que interpel·la a tothom, d'alguna manera o una altra et surt, et toca per algun lloc, no? I això és el que té el gran teatre. Jo, és meravellós poder fer, també em va passar amb l'Oreneta, també passa aquí, quan són obres que toquen i que te n'adones que el teatre és molt important, poder, que el poder del teatre, que dius el teatre pot canviar les coses, dius, potser molt poques, però és que encara que siguin poques, hi ha un efecte pilota que es va fent gran i que pot canviar actituds, que pot canviar les persones, digues, junts en una sala de com a espectadors, allò, colze amb colze, amb gent que no ens coneixem com a públic, de vegades pensar que venen a veure una història que els has preparat amb tot l'amor, amb tot el carinyo, i sí que et dediquen 3-4 hores de la seva vida, perquè des de que surten de casa fins que no han tornat, ara aquests dies fa fred i tot, ja tenen l'entrada de fa temps perquè quasi no n'hi ha, és allò que la gent s'ha preocupat de buscar les entrades i tal, la gent ha de surt i et dedica aquell temps i colze amb gent que no coneix, en una sala fosca, amb uns actors que t'ho estan fent pel moment per tu, jo penso que són molt poderosos tots plegats i t'ho fan en aquell moment, t'expliquen una història que et concerneix, que t'emociona, que et toca, que et parla de tu, que et toca l'ànima, i això realment és una cosa que dius, jo, et sorprèn i et meravella cada dia, no? Encara que sigui diguem, el centre de la nostra feina, no?
Ara parlaves d'obres que et toquen l'ànima. Deixa'm confessar als oients que Núria Rosca hi va poder anar a veure el pare, ara et comentava a micròfon tancat, que sí que hi ha moments de duresa, no? Però hi ha moments també en els que somrius i de cop penses, ostres, de què estic somrient en un moment tan dur? Jo reconeixo que, per exemple, quan vaig anar a veure l'Oreneta, que també vas dirigir tu, Josep Maria, vaig sortir amb migranya d'aquell teatre, d'aquella sensació de dolor. D'aquella sensació de dolor. Fins a quin punt un director busca crear tant aquesta complicitat amb l'espectador fins al punt de sentir-se tan dins la història que la sent?
Jo, clar, això, jo a vegades últimament em fan la conya, dius, fas plorar massa últimament, i jo que era un director que més aviat, si tenia una etiqueta, era de director de comèdies,
de
sortaré, no?
Sí,
de comèdies.
Sí.
I dius, bé, jo no busco que la gent plori, no? Són les històries que m'han tocat dirigir, que he buscat dirigir en aquests darrers temps, doncs han tingut un punt de duresa i d'emocionalitat potent. Jo no busco que plori ningú, jo me'n guardo, o sigui, per favor, o sigui, el que passa que et toca però no et toca i et provoca el que et provoca, i si plores, doncs molt bé, i deixes anar, tu et va agafar migranya perquè no et vas deixar anar un altre dia.
Absolutament, ho reconec.
Ara que tornarem,
sí.
Prova de deixar-te anar, que veuràs que ens surt sense migranya.
Ja tinc entrades, Josep Maria, per quan torni Oreneta, ja t'ho dic ara. Per cert, que aquesta obra de la que estem parlant, que és El pare, que està actualment en cartell al Romea, és una obra de Florian Zeller, va estrenar-se el 2012 a París, ha fet gira per molts països, ha tingut nombrosos guardons. Quin és l'èxit d'una obra com El pare?
Que està molt ben escrita. I sobretot, és un gran... Florian Zeller és un autor molt jove, deu tenir... No sé si arriba als 50 anys o això, i fa 10 anys que va escriure l'obra, vol dir que la va escriure molt jove, per un home que ja havia... El que passa és que aquesta va ser una obra que va tocar, i després també n'ha escrit... Ha fet una trilogia, de fet, hi ha el pare, el fill, em sembla, la mare i el fill, em sembla, no? Per la bona, diguem, la que li han fet a 50 països d'arreu del món amb 50 llengües, etcètera, és aquesta, està molt ben escrita. Però té una cosa meravellosa. Hi ha, per una banda, el fet diguem, està fet com de teatre, és teatre de boulevard francès, d'alguna manera, o sigui, és el teatre comercial francès, d'alguna manera, que està escrit per una figura, per un gran actor, perquè ho faci. Per això hi ha aquestes coses que dius, fa riure, sí, perquè l'home sap molt de teatre i sap com descomprimir i sap que el riure és una vàlvula d'escapament per poder netejar i poder seguir donant-te el que ell vol donar-te, això. Però està superben escrita i hi ha la cosa, el millor i el que ho diferencia d'altres textos que han pogut parlar de malalties de l'Alzheimer, en aquest cas, o de demències, o dels problemes que comporta fer-se gran, que és que el punt de vista, l'obra, l'espectador, el fa des de la vivència del malalt, del que té, del pare. O sigui, és una obra que al principi pot dir, ai, per on em mouen, per on em porten, dius, ah, ja ho veig, estic al seu cap, i experimento el que li està passant en ell, i sento sento el seu dolor, sento la seva, el lloc des d'on està perdut, sento el que fa riure de tot això, com ens divertim i com plorem per plorar amb ell, i perquè estem en el seu cap i estem en el seu cor. I això és una cosa impagable. La idea és, jo quan vaig llegir-la vaig dir, què és això? Aquesta obra algun dia l'he de fer. I per sort, doncs el Josep Maria Pou, evidentment, no es podia fer amb qualsevol actor, es havia de fer amb un actor d'entrada amb una certa edat i amb un talent i unes taules, diguem, que fos molt potent, diguem. Mm-hmm. I hi ha una cosa molt bonica, també, que és que el Pou ha fet el Lear.
Sí, senyor.
I,
espectacular, eh?
Fa molts anys. Sí. I aquesta obra és un Lear. No, sí? Deixa, no deixa de tenir, sí, està olor, fa molta olor de Lear. O sigui, hi ha en comptes d'haver-hi tres filles, n'hi ha una, uh-huh, però que les confong i acaben sent tres, d'alguna manera, que són filles, són cuidadores, vés a saber, tot això, no podem fer spoilers de l'obra, ara no els farem, no? Però sí que hi ha aquesta cosa del rei que no vol deixar anar el ceptre, no? I de jugar amb la bogeria per jugar amb el poder, amb el pare també, de vegades, mostra una actitud lletja cap a la filla, uh-huh, però tot i així li perdonem perquè sabem que no està bé d'alguna manera, però ens fa pensar moltes coses i ens mou moltes coses nosaltres com a públic també.
Ara em ficaré, Josep Maria, a peus a Galleda, suposo, eh? Suposo que recordaràs que fa uns anys el pare ja va venir a Barcelona de, sí, la mà d'un altre dels grans com Héctor Alterio.
Sí.
La vas poder veure?
Sí, fa molts anys, sí. En tinc un record molt vaga, eh? Uh-huh. Però,
ho dic, sí, perquè jo vaig poder veure aquella, aniré a veure aquesta, la Núria Ros ja l'ha anat a veure, i jo crec que són dues obres completament diferents, cosa que em feia plantejar amb un mateix paper, és a dir, quanta llibertat dona un mateix text com per fer-lo tan diferent?
Depèn dels textos. I en aquest cas, tota. Perquè tu la pots... això que et deia abans, això quan ho van estrenar i si veus imatges, busques per YouTube... I
bueno,
imatges,
vull dir, vosaltres jugueu molt amb la il·luminació, per, sí, exemple.
Sí, amb la il·luminació, sí, és exacte. I és molt més... amb un espectacle, el nostre espectacle és molt més abstracte, diguem. Uh-huh. Jo així que és... també és on, jo que, amb el temps, allò que em deies també, de cap on vas, diguem, uh-huh, dirigint, cada vegada m'agrada més ser més essencial i més treure el superflu, no? Com allò que deia el Chekhov, si hi ha un clau, al final s'ha de fer servir, un clau penjat a la paret s'ha de fer servir perquè s'hi pengi o no sé què, és allò, l'essencialitat, per mi cada vegada hi dono més valor. Aleshores, l'obra es pot fer com una comèdia, comèdia, evidentment, com un drama, com una tragèdia, com el que la vulgui. És molt difícil de qualificar l'obra, mm-hmm, però es pot fer com una cosa de tresillo, diguem, allò amb el sofà i un saló d'una casa i explicar-ho. Nosaltres hem optat per una cosa molt més, i amb l'equip, i amb el Paco Azorín, i amb l'Ignasi Camprodon, que ha fet les llums, i això, per una cosa molt més... molt més abstracte, diguem, no? Però sempre que l'espectador no posar-li difícil, al contrari, per posar-li més senzill d'entrar a la ment d'aquest home, no? Llavors sí, es pot fer, depèn de les obres, hi ha obres que s'han de fer que s'han de fer d'una manera molt concreta i no pots fugir del que et marquen, no? Però aquesta és molt oberta en aquest sentit, a nivell, et dona moltes ales per crear, no?
Et preguntava si havia estat proposta de Josep Maria Pou fer aquesta obra, si tu l'havies escollit amb ell, com havia anat, etc, etc. Ara vull preguntar-te com és dirigir el gran Josep Maria Pou.
El Josep Maria Pou és un home molt molt estricte, molt, molt treballador, molt, molt, molt profund treballant, però és superdisciplinat. Ell sap, ell ha dirigit, sap el que és dirigir, i des del primer dia es va posar a les meves mans i em va dir, guia'm. Però, esclar, el que donava era molt bo. I el guiava, però ell donava molt. Té una cosa meravellosa, que és que hi ha a l'espectacle la Rosa Renom, que és una actriu meravellosa, jo no en diré mai, però amb una sensibilitat extrema, quan es troben, tots dos volen, i ell n'és conscient i m'ha confessat, i ho ha dit públicament, per això ho dic, perquè també ho ha dit ell, treballar amb gent bona et fa molt més bo encara, no?, del que ets. Josep Maria Pou és meravellós. Però quan estan junts, amb la Victòria Pagès, també hi ha una escena que estan tots dos, perquè, a més, clar, quan hi ha coses de... quan perquè nosaltres som i els actors són el que han viscut i nosaltres com els directors també i ara fins que no em torni a posar amb l'oreneta passaran 2 mesos i després fins que no torni a fer el proper espectacle en passaran 3. Però i tot aquest temps nosaltres continuem treballant perquè tenim en el cap el següent que farem. I el que fem, què és el que fem? Veure coses, llegir coses, passejar, però tot aquest temps, tot això fa que després, quan ens tanquem en una sala d'assajos, surtin coses i que estiguin plenes i que hi hagi una sensibilitat especial i que sigui de veritat allò, no? I és per això que som feliços treballant, diguem, no?
Parlàvem del teatre, sí, però parlàvem del teatre de les emocions, no? Segurament li podríem preguntar amb ell, però és clar que Josep Maria Pou, amb el currículum que té, s'emocioni a llàgrima viva al final d'una obra com aquesta, suposo que deixa en evidència que el treball de totes les persones que heu tirat endavant aquesta obra és sublim. Suposo que això, que aquest resultat final és evidència de moltes coses que s'han anat fent bé.
Potser sí. La meva feina és posar-li tot a punt, posar-li tot en bandeja perquè ell faci el que fa al final, evidentment. Però també s'ha de dir que ell, que és un... s'ha posat en una disposició per treballar a l'espectacle de vulnerabilitat. Perquè ell, diguem d'alguna manera, havia fet el Lear, havia fet el Sòcrates, el Ciceron, el capità Hub, coses molt èpiques. I ell ha vist una oportunitat aquí, això també ho dic perquè l'he sentit dir-ho, per tant no revelo res que no pugui dir. Fer un home amb unes que va 3/4 de l'obra amb sabatilles i pijama i que és un home que pot ser el nostre pare, el nostre avi, que no té res més enllà del que li passa, o sí que hi ha una vida, però no ens importa. El que estem explicant és una altra cosa. El que estem explicant és un home perdut. És el tornar al nen, el nen que tots tenim dintre, que el portem sempre, però el tenim més o menys tancat, però aquí ell és el que li queda, d'alguna manera. Fer... Només ell sabia perfectament que això només ho podia fer des d'un lloc de deixar-se tocar per la situació, per la història i pel que treballava, diguem, de ser vulnerable. I això per un actor és... No ho fa tothom, eh? Perquè és una cosa... Tots tenim allò, diguem... Tenim una botiga que sabem el que sabem vendre i sabem el nostre gènere quin és i inspeccionar, diguem, explorar nous
termes. Una botiga que normalment es diu ego, no?
Exacte. I seguretat, també. Ego i seguretat, d'alguna manera, de dir jo per aquest terreny m'hi moc més o menys bé, perquè d'altre no sé com m'hi mouré perquè no ho he fet gaire, però m'hi llenço. I això és per un director, és art, i per l'espectador. Ja no té clar, això, veure tot un Pou, diguem, desmuntar-se i deixar-se anar i que t'arribi amb aquesta intensitat emocional és molt potent.
La cultura ha de servir per això, Josep Maria? Vens de fer l'oreneta, que ara hi tornarà, amb un tema que fins fa ben poc ha estat tema tabú. Ara parlem del pare i del món de l'Alzheimer, que fins fa ben poc ha estat tema tabú. La cultura ha de trencar tabús?
Absolutament. I mira, i una de les coses que ens feia por, clar, els productors, totes... Hòstia, parla de l'Alzheimer, no ho diguem gaire. L'Alzheimer i altres demències, no? Mm-hmm. En cap moment es diu que
no es diu,
parla
de l'Alzheimer,
però estem parlant d'un home que està que fa un viatge cap a l'oblit, diguem-ho així, si ho volem dir d'una manera poètica, no? Què passa? Tant en un cas com l'altre. Estem parlant de nosaltres. Estem parlant del que ens preocupa. I llavors, per tant, a la gent, per més poc, perquè això ens feia... Clar, els productors, evidentment, doncs, potser no vindrà ningú, perquè és una cosa molt dura, clar, és una cosa, una malaltia que no té cura, que és duríssima, que la gent que l'ha patit l'entorn de la gent que ho pateix... En surt, diguem, tocada, ferida, però, esclar, pensàvem potser la gent no li interessarà. Al contrari, la gent li interessa que parli del que li passa i veure que no està sol al món, que sent coses, que forma part d'això que et deia, del colze amb colze amb una platea, amb gent que no coneixes de res, però ets una comunitat, formes part d'una comunitat que viu i parla de, i a qui se li està adreçant una gent, una altra comunitat més petita, i li està explicant, i formem un tot, i de vegades es crea un buit. Jo, per exemple, aquí també passa, i a l'Oreneta passava també moltes vegades, que deies, es crea com un buit des de que comença i es va fent allò més dens, 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 i allà no estàs dins totalment. Si hi ha una tos, dius, ai, aquesta tos, perquè estic allò, estic absolutament dins d'això, i al final esclato. I això és or per nosaltres. Clar, per això treballem amb això.
Suposo que per omplir els teatres cal això, no? En una societat molt individualista, cada cop sembla que sigui més individualista aquesta societat, necessitem ser interpel·lats, no? Constantment. Els nostres propis problemes. Posar-nos un mirall davant, no?, al cap i a la fi.
El que es tracta és de descobrir què ens interpel·la, no? Vull dir que cadascú... aquí hi ha l'avantatge, en aquest cas, de que a tothom més o menys li pot tocar, no? Mm-hmm. El fet de la... pots tenir, o has tingut, o la por de tenir-ho, d'alguna manera, són coses que et parlen de tu. Jo penso que ell va dir què ha de fer la cultura, quina feina té. Jo penso que és parlar de nosaltres. Parlar de nosaltres i d'una manera no egoista, sinó de com a integrants d'una comunitat, evidentment, coses que ens facin créixer com a persones. No?
Josep Maria, grans trets, com està el teatre català?
Bé, però erràtic, jo crec. Hi ha una... El món ha canviat tant ja abans de la pandèmia, tot amb el Me Too, amb tot això, va canviar tot d'una manera... I jo penso que estem que no ho atrapem i estem intentant buscar... volem que les platees s'omplin de gent jove i volem que... però no volem perdre els grans, volem fer espectacles que siguin molt intercomunicats, volem ser molt moderns i de vegades ens oblidem de segons de, potser d'això de fer espectacles que ens interpel·lin, això que dèiem, no? Mai com ara hi havia hagut tants autors joves, tants autors contemporanis, tants autors que escriguin des de l'àrea aquí, per tant, això... I si s'atreveix, les productores, els teatres públics, s'atreveixen a programar-los, cosa que tampoc no passava. Per tant, això és molt poderós. Jo diria que és un moment bo, molt bo, perquè estem buscant el camí. Clar, jo, per exemple... començo a formar part dels grans, diguem ja, no? Uh-huh. Dels que ja diuen, va, aparta't, que venim els joves, i evidentment que han de venir els joves, però hi ha lloc per tots, diguem, no? I llavors és quan també te n'adones, de vegades, quan més en saps i quan més feliç és treballant i quan pots aportar més coses, és quan et diuen, vinga, va, que ja... Allò. Jo, per sort, puc dir que encara tinc projectes i hi cabem tots, no? Llavors, bé, és la... no perdre... Jo penso que es tracta tant per uns i per altres com de no perdre la capacitat de sorpresa i de treballar amb passió i amb il·lusió, no?
En tot aquest sentit, hi ajuden les institucions del país?
Fan el que poden. O sigui, no el que haurien d'ajudar, sempre estem parlant del tant per cent que hi ha cada vegada, i de vegades perquè puja una dècima o dues, ja quina festa que farem si em puja dues, ara estem parlant d'un 1,2, ara passar el 1,5, o com ho dèiem, no sé, dius, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, vinga, va, amunt, per favor. S'ha fet molts passos enrere, i amb coses tan concretes com de dir quina part, amb el teatre públic, quina part de pressupost hi ha per aquesta obra, o dir que no fem obres que no hi surtin tant, jo em barallo molt, per exemple, m'he barallat molt quan dius, no, hem de que surti menys gent. No, en un teatre públic té l'obligació de que surti molta gent. No, els actors, si no els donem feina al teatre públic, no els hi donareu. O sigui, espectacles d'aquest tipus, que surtin 15 persones, que només els pots fer als teatres públics, aleshores... sí, però mai n'hi ha prou. I aquests passos que s'han involucionat s'han de tornar a fer i s'ha d'anar més enllà.
Em parlaves de projectes. Quins són els nous projectes?
Doncs l'Oreneta d'aquí dos o tres mesos...
Però
serà nova perquè hi tornarem d'alguna manera i serà nou. I llavors, que esclar, no puc dir-ho. No, res.
Ni allò que s'intueixi.
Una comèdia de veritat, molt comèdia, d'allò de dir,
de fer riure.
I una... i una cosa molt bonica en teatre públic, això, aquesta que et deia que amb 15, 17, 18, 19 actors, em sembla.
Déu-n'hi-do.
19 actors i una adaptació d'una novel·la molt potent del segle del XIX.
M'has explicat tres projectes. Sí. Estàs amb el pare, de seguida torna l'Oreneta.
Sí.
És l'any de Josep Maria Mestres? Tens aquesta sensació?
No. Jo sempre penso que això és una carrera de fons. Aleshores, hi ha hagut moments que dius, sí, ara tinc moltes i estic molt feliç i treballo, i llavors et passes un any o dos sense fer res o treballar molt poc. No ho crec, però sí que és veritat que cada dia m'ho passo més bé treballant i confio més en la gent amb la que treballo.
Josep Maria, t'he d'acomiadar. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Molta sort en el món del teatre i la direcció, i molta sort amb el pare que l'està tenint, perquè omple cada dia el Teatre Romea. Com deia, aneu a veure el pare. Teniu temps fins al 26 de febrer, que val molt la pena. Josep Maria Mestres, un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Ha estat meu.
Nosaltres, que estàvem pendent precisament dels pressupostos, escoltem el PSC de la mà de Salvador Illa. Va.
Vull agrair per tres raons. En primer lloc, perquè es respecta la voluntat majoritària del Parlament de Catalunya. En segon lloc, perquè es respecta la voluntat dels territoris concernits. I en tercer lloc, perquè, a criteri nostre, aquestes són infraestructures necessàries per prosperar, per generar prosperitat a Catalunya. Cinc setmanes. Fa cinc setmanes que el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar va fer pública la proposta perquè Catalunya tingués uns pressupostos. Crec que tots plegats haurem de fer una reflexió de per què costa tant. De per què costa tant avançar. De per què costa tant, cinc setmanes, donar un pas endavant. En un moment en què, efectivament, ho venim dient des de fa molts mesos, Catalunya necessita pressupostos. Es dona un pas endavant molt important, però no us puc dir avui que hi hagi un acord tancat. Som més a prop, sí, però queda feina i punts pendents. M'ha sobtat l'abstenció en el punt referent a l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas per Barcelona al Prat. Hi ha aspectes relatius a l'eix de la protecció dels ciutadans, relatius a les inversions, sobre els que cal seguir treballant. El PSC, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té paraula. Mantenim la paraula, com hem fet sempre i com intentarem fer. He demanat a l'equip negociador de la meva formació, coordinat per Avicii Romero, que es posi en contacte amb el govern per reprendre les negociacions a partir de dilluns. El PSC i jo mateix assumim la responsabilitat que ens correspon, la de primer grup del Parlament de Catalunya. Estarem a l'alçada, com hem intentat fer sempre. Demano que tothom hi estigui i que siguem capaços entre tots, un, de generar la confiança necessària per tirar endavant el país, i dos, de cercar els consensos que Catalunya necessita. Tot això pel bé de Catalunya. Voy a repetir esta intervención en castellano y luego atenderé sus preguntas si es que las tienen.
Salvador Illa, el líder dels Socialistes Units per Avançar al Parlament de Catalunya, que parlava de reprendre aquestes negociacions a partir de dilluns. Recordem, tot plegat passada, que després de que Pere Aragonès, el president de la Generalitat, hagi anunciat aquest matí que votarà a favor del famós quart cinturó, d'aquesta B40, deia també Salvador Illa, que assumeix doncs aquesta responsabilitat que li correspon com a primer grup parlamentari. I això sí, ha demanat generar confiança necessària en la política des de les institucions cap a la gent i generar consensos. Per tant, tot ho veurem a partir de dilluns. De moment, queda això. El que deia Salvador Illa, el titular és aquest, reprendre les negociacions. Anem a publicitat i de seguida tornem a la caravana amb més temes. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, ets l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Minut i mig i arribem a 4:45 de la tarda. Recordem a aquesta hora estàvem escoltant Salvador Illa en directe des de la Caravana Ràdio Estel. No hi ha acord encara pels pressupostos pendents d'aquestes negociacions que reprendran a partir de dilluns entre el primer grup parlamentari del PSC i el grup d'Esquerra Republicana i el govern. Ara sí, canviem de qüestió perquè els dijous a la Caravana volem ser molt més educats i és per això que avui parlarem del menjar brossa. I de quan saber dir no, Nina?
Doncs sí, Joan, i és que a vegades els més petits de casa demanen brioixeria, llaminadures o fins i tot menjar brossa, perquè, i no és cap secret, ho troben i ho trobem molt més atractiu que un plat de verdura. De fet, hi ha qui considera tots aquests aliments com un caprici i només se'l permeten menjar un cop a la setmana o similar per evitar caure en l'excés. Per això avui, al Volem ser educats de la Caravana, volem posar el punt de mira sobre l'educació alimentària dels més menuts i com els pares poden marcar un límit amb aquest tipus d'alimentació tan poc recomanables per una bona dieta.
I per parlar-ne de tot plegat ja tenim amb nosaltres a l'estudi la doctora en farmàcia Teresa Baciana, professora titular de la Universitat de Barcelona al Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia i qui forma part també de l'equip de professors i investigadors del campus de l'alimentació de Torrivera. Teresa, molt bona tarda.
Molt bona tarda. How to get up again and try. It's an education that you can't pay for. How to look me in the eye.
Teresa, ara preguntava a micròfon tancat una mica si el nostre país està passant una mica el que ja fa anys que passa a Estats Units pel que fa al problema de l'obesitat.
Sí, una mica estem en la mateixa línia. El que passa que, bueno, tenim la sort de que tenim un mirall en el que mira, en el que mirar, veiem on ha anat aquella societat i probablement és on anirem nosaltres. De fet, les xifres d'obesitat infantil a nivell d'adults, doncs, comparats amb la resta d'Europa, nosaltres estaríem en una posició mitjana. I, en canvi, les xifres d'obesitat infantil, que són les més preocupants, doncs crec que som el tercer país. Només estaríem per darrere, crec, de Grècia i de Portugal.
Mira, anem a donar xifres, Teresa. El problema d'excés de pes dels infants manté la tendència a l'alça i és que el 40,4% de menors d'entre 6 i 12 anys, estem parlant de més del 40%, tenen un pes superior al que seria recomanable. Per tant, sobrepès o obesitat, eh? I aquestes són dades del recull de l'enquesta de salut de Catalunya, l'ESCA, del 2021. Clar, són dades molt bèsties.
No, i
fa molta feredat, això. Eh?
No, i sobretot si penses, doncs, bueno, que aquests nens de petits ja han creat uns hàbits que els han portat en aquest lloc i que si no es corregeixen, la tendència de tots és que com més anys passen i més grans ens fem, més probabilitat tenim de desenvolupar una obesitat. I l'obesitat no és només un problema estètic. Uh-huh. O sigui, està associada amb moltes altres malalties que n'eleva la incidència. Llavors, si som més obesos, tindrem més diabetes de tipus 2, tindrem més malalties cardiovasculars, tindrem més dolor articular perquè ens faran mal els genolls.
Ja es preveu que el món va cap aquí?
Sí, i de fet, bueno, aquestes xifres que tu has posat de l'enquesta ESCA, doncs són xifres molt elevades, però potser sí que una mica el que s'ha fet amb els últims anys és que s'ha frenat la tendència, o sigui, no estem millor, però si més no, s'ha frenat aquella, bueno, aquell increment que s'estava observant.
Quins mecanismes tenim per fer-hi front a això?
Home, aviam, la teva companya ha presentat el menjar brossa, però jo crec que el menjar brossa no n'és el responsable.
Quin n'és?
Bueno, no sé, de fet és que l'obesitat és un problema que en diem multifactorial. Una cosa és el que menges, però l'altra cosa també és el que necessites, el que et mous. I el que sí que és cert és que, bueno, quan es fan estudis de correlació, doncs l'obesitat no es correlaciona tant amb que cada vegada mengem més, que no és que cada vegada ingeríssim més calories, sinó que es correlaciona amb que cada vegada ens movem menys. I jo crec que els nens d'ara, bueno, a més de que puguin no tenir uns hàbits de menjar saludables, el que sí que són és molt més sedentaris que abans. És cert, hi ha moltes hores de pantalla, es juga d'una altra manera. O sigui que el menjar pot ser, podem incidir aquí, però hem de fer un... hem d'abordar-ho de manera molt més global.
Sovint a vegades es fan reptes als nens, les nenes, que si tenen una bona actitud durant la setmana, que si aproven una assignatura, etcètera, etcètera, se'ls premia amb poder menjar segons què. Sobretot estem parlant de menjars de fast food, eh? Pizzas, hamburgueses, allò que agrada tant a les criatures. És aquesta la solució correcta? Ho hem de fer així?
Bueno, jo, que sigui un premi una vegada a la setmana... no em sembla malament, perquè una vegada a la setmana...
Ara em miraves com dient, tant de bo fos així, no?
Exacte. Un premi una vegada a la setmana. Una vegada a la setmana és perfectament integrable dintre d'una dieta. I ja saps que un dia es compensen les mancances o els defectes o els excessos de l'altre. Doncs no sé, potser és millor pensar que el nen el premio un dia a la setmana, deixant-li menjar aquest tipus d'aliments més energètics, com si diguéssim, que... dir-li que no ho pot menjar mai i llavors ho trobarà més a faltar. O sigui, en principi ha de ser... Jo estic una mica en contra de les prohibicions. Tot és perfectament integrable. I aquell nen que no li han deixat menjar mai una cosa de fast food o no li han deixat prendre mai una beguda refrescant ensucrada, potser en té més desig i més deliri que el que ho pot integrar d'una manera... No, jo penso, anava a dir d'una manera saludable. Sí, també una pizza pot ser saludable. Bueno, una coca en recapte és un fast food d'un altre tipus. Exacte. I potser té, doncs, bueno, millor premsa de la que tindria una hamburguesa d'una cadena de menjar ràpid, però també és menjar ràpid.
Ens avisava avui a la caravana la doctora Baciana, jo crec que ho feia molt bé, que ens deia, compte amb els hàbits que creem a casa, sobretot els pares, perquè estem influenciant sense saber-ho a les nostres criatures, no? I aquí és l'arrel del problema.
Sí, és cert. Bueno, i no és els pares que ho fessin volent. Jo crec que és una mica l'estil de vida. Abans hi havia sempre una persona que estava a casa, que tenia temps per fer cuina de mercat, per pensar una mica els menús, i sí que és cert, doncs, que ara potser anem una mica més al dia a dia. Això no vol dir que no es pugui fer, perquè si un n'és conscient... De fet, les recomanacions alimentàries actuals, a més de dir-te, doncs, què has de menjar i com has de menjar, fan molta incidència amb el que se'n diu l'alimentació conscient, en què tu paris i pensis, i aquest paro i penso pot ser perfectament paro i penso el cap de setmana i aplico tot allò que tots sabem. O sigui, tots sabem que el menjar brossa ha d'estar a la punta d'aquestes piràmides que ens donen com a recomanacions, i tots sabem que hem de menjar més fruita i verdura. Però què passa? Que si vas a comprar una vegada a la setmana i no t'has organitzat prou, quan arriba dimecres ja no queda d'aquests aliments que són més peribles. Llavors, el concepte aquest d'alimentació conscient passa perquè tu et paris, reflexionis, si ets tu el responsable del que mengen els teus fills, doncs, òbviament, ho pots fer el cap de setmana. I ells veuran com tu t'has parat a pensar i també estaràs transmetent ja no tant els coneixements de lo que són els hàbits saludables, que jo crec que això ja ens ho han dit pel dret i pel revés, i ja quasi ens avorreixen quan ens ho expliquen, sinó que és més important l'actitud.
Clar, també ens deies, doctora, que quan parlem d'hàbits saludables potser no hem de pensar tant que també en el menjar, sinó en fer esport, en que les criatures es moguin. En quin punt trobem l'equilibri? Ho dic perquè moltes vegades a les criatures les apuntem a extraescolars, a gimnàs, a anglès, a, jo què sé, a tecnologia, a estar amb ordinadors, a fer no sé què. L'apuntem a masses coses i la tablalem i al final no fa esport. O a vegades, per no carregar tant, no l'apuntem a res. Quin és el punt mig? És a dir, fer esport per una criatura, què vol dir?
No, fer esport per una criatura... Òbviament, els nens s'han de moure. I estic parlant de memòria, però jo diria que les recomanacions de moviment per un nen en edat escolar és d'aproximadament una hora cada dia. Uh-huh. Llavors, bueno, una activitat extraescolar normalment dura una hora, però no és tots els dies.
Clar.
I al pati, doncs, bueno, també és una estona de córrer o no. Jo, des del meu punt de vista, entenc que si tens el nen ocupat en extraescolars cada dia, doncs, bueno, dos o tres dies haurien de ser de moure's, i la resta potser podria ser una altra cosa més sedentària. Però el problema no és l'extraescolar, perquè l'extraescolar és on... Ara anava a dir una cosa que és lletja, però bueno, és on col·loquem els pares, uh-huh, els nens, mentre no podem estar, però no formen part del lleure. Jo penso que el problema és que el lleure dels nens d'abans era un lleure en moviment, i el lleure dels nens d'ara
és més sedentari.
Perquè això que et deia d'una hora al dia durant tota la setmana, doncs, bueno, és el mínim que es recomana. Però és evident que els nens que abans podien estar al carrer tota la tarda berenant i jugant amb els seus amics s'acabaven movent més perquè, bueno, s'organitzava, s'improvisava un partit de futbol, jugàvem a agafar-nos uns als altres, a fer-t'hi amagar, coses que ara, no sé, s'hi juguen molt els nens ara. Si no els hi organitza algú més antic.
I torno al tema del menjar, perquè alguns nutricionistes, però sobretot cuiners amb estrelles Michelin, parlen de que el veritable menjar ràpid no tindria res a veure, que és el que apuntaves una mica tu, amb el menjar porqueria. Quina diferència hi ha? És a dir, en el sentit que podem menjar de manera més sana i sigui d'aquest format, podem fer fast food saludable?
Sí, bueno, una amanida, un pa amb tomàquet i pernil és un menjar ràpid. Bueno, i jo un dia puc agafar ja una llegum precuinada que he comprat al mercat o d'un pot i, bueno, i fer-li una petita... acompanyar-ho d'uns quants ingredients, i això també seria un plat saludable. Uh-huh. O sigui que menjar ràpid, òbviament, no és sinònim del concepte de menjar brossa. Uh-huh. Bueno, jo contra... En menjar brossa tampoc m'agrada res, perquè cap menjar és brossa. Sempre hi ha alguna cosa que t'aporta. Ara, què és el que hem d'evitar? El que ens mengem ràpid, i a més és molt ric en greixos saturats, i és molt ric en sal, o pot ser molt ric en sucres, i ens aporta poca varietat de vitamines i minerals. Que això és el que bàsic... I, bueno, i sense fibra. O sigui, la idea és que hauríem de menjar molts més vegetals dels que mengem.
Et preguntava a l'inici, Teresa, si anàvem cap a una societat obesa. Em deies que tot feia indicar que sí, tot i que com teníem el patró dels Estats Units i podem posar solució. També hem convidat moltes vegades experts per parlar d'obesitat i moltes vegades experts ens han dit sí, i a més de tot això hi ha una crisi econòmica prou flagrant, a més, una pujada de preus, que això implica que moltes famílies que no arriben a final de mes vagin al súper i en comptes de comprar allò que voldrien, comprin ultraprocessats perquè són més barats. Això existeix? Aquest problema existeix? No, no. L'heu notat?
Òbviament, aquest problema és, però els ultraprocessats... Voldria dir que dintre del concepte d'ultraprocessats n'hi ha de molt barats i de que no són tan barats. O sigui, no té res a veure. L'únic sí que és cert que probablement amb els mateixos amb els productes frescos requerirà més temps d'invertir. I no totes les famílies potser tenen la sort, si la mare treballa un munt d'hores fora de casa perquè ho necessiten, doncs de dedicar-hi aquest temps. Sí que és cert que una mica... I sobretot en el temps del lleure, és evident que si tu surts a menjar fora de casa, és molt més econòmic anar amb una d'aquestes cadenes que anar amb un restaurant a l'ús on l'oferta serà més variada. Però inclús dintre d'aquestes cadenes ràpides, si un fa alimentació conscient, jo crec que pot trobar l'opció sana.
Abans es deia, Teresa, també els problemes que pot generar aquesta obesitat a llarg termini. Si ho fem a curt termini, per una criatura, què significa?
Bueno, ser obès? No sé, per una criatura jo crec que també des de... He dit que no era un problema estètic, uh-huh, però probablement amb una criatura sí que li afecti la seva autoestima, tenint en compte doncs, els patrons que tenim actualment. Uh-huh. Potser als anys 60, mira, que un nen fos una mica grassonet no era objecte de burla, però no sé com ho poden portar doncs, els nens d'ara, perquè això segurament serà assenyalat pels seus companys, uh-huh, o no. O igual és un nen que té l'autoestima alta i això no li afecta.
Ara em deies, un dels problemes greus que tenim és l'estètica, i pensava, ostres, sí, l'estètica, la publicitat, per exemple,
exacte.
No? I juga en contra la publicitat de posar-hi solució tot plegat?
Sí, bueno, és evident que també en som conscients en el món de la moda, per exemple, que del problema, i hi ha algunes marques que, doncs, bueno, hi han buscat models que siguin més similars al que seria amb la població en general, però continua sent un problema. Tu només cal que miris l'alçada i el pes que tenen els models que ens posen davant. Són molt llunyans dels de la població general. I, a més, són gent jove. I que no és representatiu de la població en general.
Teresa, com a nutricionista, t'ho dic perquè segurament ho has sentit més d'una vegada. Segur que molta gent diu, val, canviem-ho tot això. Ara estan parlant a Ràdio Estel d'això, jo ho estic escoltant, canviem-ho tot això, modifiquem una mica els avis de conducta, jo vull que el meu fill sigui més saludable, etc etc. I és clar, comencen a veure que per fer unes noves pautes han de mirar l'alçada i el pes del fill, saber quantes quilocalories porta cada menjar, saber quantes quilocalories crema el teu fill al dia per saber quan li hem de donar d'aquell menjar, i se'ns fa bola. Hem de ser sincers, fer-ho així, se'ns fa bola. Hi ha una forma més fàcil de fer-ho, això?
Bueno, simplement és pensar que el nen és més petit que tu. Per tant, les racions han de ser més petites. I respectar també una mica la sensació de gana o de sacietat que tenen els nens. Durant molt de temps hem obligat, entre cometes, els nens a menjar inclús coses que no els agradaven. Llavors, quan un nen et diu que està ple, si t'ho diu cada dia, evidentment no, això pot ser un problema. Però entenc que si un nen et diu que està ple és que li estàs posant una ració massa grossa. Bueno, no sé, ja tenim fonts d'informació fiables on buscar, òbviament no a Instagram, però no sé, jo puc entrar al departament de salut, a la pàgina web del Departament de Salut o a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i trobaré que tinc una guia de l'alimentació dels nens, i allí tindré els tamanys de ració sense arribar a comptar les quilocalories. O sigui, puc trobar recursos que estan escrits a nivell de divulgació dels que disposen, per exemple, a tots els col·legis o a totes les escoles quan fan la programació de menús, que també valdrien per la població, en general. I jo no sé si el públic en general sap que existeixen aquests recursos i que estan a la base de tothom.
Segurament no. I fa molta falta que es digui. Parlàvem de la publicitat i em traies les xarxes socials, que suposo que també fan mal en tot aquest sentit,
jo
no?
Jo crec que fan... Bueno, mal, deixem-ho així, anava a dir més mal. Dintre del que és la publicitat dels productes alimentaris, hem de tenir en compte que, bueno, la majoria dels productors d'aliments fa temps ja es van associar, doncs, bueno, amb una estructura en la que ells mateixos s'autoregulen la publicitat, i segons quines coses ja miren de no dir-les. És evident que hi ha ells volen vendre, d'això es tracta, però mentides no ens en diuen gaires. El que passa que potser la veritat o allò que ens haurien de destacar surt amb unes lletres molt petites a baix, que és el que la població en general no es mira.
Un clàssic. Doctora en farmàcia, professora titular de la Universitat de Barcelona, al Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, i qui forma part també de l'equip de professors investigadors del campus de l'alimentació de Torrivera. Ho he dit bé, això?
Torrivera.
Teresa Baciana, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Caravana. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer. Gonna kill you in the end. Most things we're doing in this life are gonna kill you in the end. And the things we're fighting for are the things that you can't defend. Most things we're doing in this life are gonna kill me in the end. If you haven't learned that lesson yet, the scars that teach us that you're never gonna forget. It goes on and on and on and on and on and on.